L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, gestionar la por, la ira i la frustració. Com podem evitar que aquestes emocions ens arrosseguin? Llegim el llibre Kit de supervivència emocional de Joan Pinyol i Joan Miquel Capell. Tothom necessita eines per comprendre, canalitzar i cuidar les emocions. La por, la ira, la frustració, l'estrès no són enemics sinó senyals. Ens parlen no de nosaltres, sinó dels nostres límits, de les nostres necessitats, de les nostres ferides. I és que la por, la ràbia i la frustració són senyals d'alerta perquè ens posem a caminar o canviem alguna cosa que no funciona. I si no aprenem a controlar-les, s'apoderen de nosaltres. I més quan, diuen els nostres convidats d'avui, avui en dia a les pors clàssiques hi hem d'afegir els perills de la vida digital, internet, les xarxes socials o la intel·ligència artificial, que si bé ens han de permetre evolucionar com a espècie i garantir la nostra supervivència, també suposa acceptar que tenen una cara perillosa i oculta. I així com tenim les emocions, també tenim la capacitat de ser resilients, que segons llegim, no és un estat permanent, és un múscul que enfortim amb l'experiència, la resiliència. No importa quants cops caiguem, l'important és com ens aixequem. Així que el pròxim cop que la vida ens colpegi, hauríem de recordar que som més forts del que creiem i que cada repte és una oportunitat per descobrir-ho. Avui a l'Ofici de Viure, doncs, parlem d'aquestes emocions a partir del llibre Kit de supervivència emocional que han publicat Joan Pinyol i Joan Miquel Capell a Cairós. Senyors, gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts a l'Ofici de Viure.
Gràcies a vostè.
Gràcies.
Joan Miquel Capell, cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona. Durant 34 anys va treballar com a mosso d'esquadra, on va arribar a ser comissari, doctor en dret per la Universitat de Barcelona, autor de diversos llibres, articles. Joan Pinyol, llicenciat en psicologia per la Universitat de Barcelona, també conferenciant i expert en l'àmbit de la psicologia i el benestar emocional, i és director general de la Fundació Salut i Persona. Bé, un plaer, senyors, ser amb vostès parlant d'aquestes emocions, i no només per separat, sinó què passa quan ens afecten totes de cop i, a més, què passa en aquelles professions que les experimenten de manera més sovintejada en el dia a dia, o bé la persona en concret, o bé les persones a les quals atén. Abans de res, sí que és obligat parlar una miqueta d'en Joan Miquel Capell, del passat, que va ser membre dels Mossos d'Esquadra durant 34 anys. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Una llarga vida. Un privilegi. Que us digui, un privilegi, un honor, i haver estat a la primera promoció i tenir la sort de poder crear una policia per un país. Crec que poca gent ho pot dir. Dels de la meva promoció, els de la primera, alguns ja no hi són, però em sento molt orgullós d'haver estat en aquest projecte.
Que tot un bagatge a l'hora de gestionar emocions.
Sí, perquè de fet érem molt joves, i ja ser molt jove ja és un gran avantatge, però a l'hora de veure com ens rebia la gent del país, i des del primer 11 de setembre, doncs, en què ja vàrem tenir algun que altre aldarull, fins després tot el rodatge que vam fer per Catalunya i pels pobles, doncs va ser com una espècie, no sé com dir-t'ho, com una barreja d'emocions en les que teníem que anar explicant cada dia qui érem, què fèiem, amb una gent que ens rebia amb els braços oberts. Quan tu deies, bueno, és que són policies o són Mossos, però la gent ens abraçava d'una manera que dius, bueno, ja era hora. I això en el 83-84 no ho sabíem ni teníem cap referent de com podia ser això, no? I era una mica una borratxera d'emocions cada dia, tant a l'escola de policia com després a les cases i ciutats i llocs on anàvem.
Clar, aquí hi ha l'element il·lusió, que devia compensar també, m'imagino, altres emocions que no eren tan, tan agraïdes durant el dia a dia?
El que passa és que jo crec que en aquell moment teníem com una espècie de consens des de la classe política, que volien que hi haguessin policies, que volien que hi haguessin Mossos, que no tenien clar això de la policia, però nosaltres sí, i que llavors nosaltres volíem ser policies, clar que la gran majoria, alguns altres volien ser Mossos i no policies, i en aquell moment es vivia aquesta dicotomia, o Mossos o policies, no? Després ja va agafar un camí molt directe de ser i de voler ser la funció i l'ofici de policia, però també per altra banda, hi havia aquesta situació del que tenien de record de blau, verd o marró, un cabró és un cabró, i per tant la policia tortura i assassina. Llavors, dependent en quins llocs estaves, doncs et miraven amb uns ulls o amb uns altres. I tu pots percebre la mirada de l'altre, si és una mirada transparent, neta, o si és una persona que no et veu amb bons ulls i diu què fas a casa meva o com has vingut aquí. I aquesta barreja és la que era explosiva dintre dels nostres caps, d'il·lusió i de ganes i de voler fer-ho bé i de no saber què has de fer, no tenir un referent, no tenir un mestre, no tenir un professor, però ficar-li tota la il·lusió i tot el cor del món. I llavors les coses van sortint. I els errors, doncs, bueno, el país ens els va perdonar i ens els hem anat amagant uns als altres.
I com viu en Joan Miquel Capella el fet d'haver passat d'enfrontar situacions, algunes d'elles límit, a prevenir-les professionalment?
Bueno, penso que la prevenció és l'assignatura que ens queda una miqueta pendent i que tots hem d'aprendre a prevenir, a planificar i a preparar-nos pel que ha de venir. I tant és així, doncs, per exemple, l'any passat Europa va aprovar la seva estratègia europea de preparació perquè entenen, finalment, a Europa que cal que tots estem preparats per aquests esdeveniments crítics que ens estan succeint un darrere l'altre. I aquí parla de la policrisis, de la permacrisis i de la crisi constant en aquesta part del segle XXI on estem, a una crisi s'encavalga amb una altra, on des d'una apagada de la llum general passem a una pandèmia o passem a una guerra propera d'aquí a dues hores o passem a unes ventades o passem a unes inundacions i unes van cavalgant sobre l'altra. Llavors, o estàs planificat i ho tens preparat o la manera d'en sortir-te'n d'aquesta crisi serà més llarga i serà més complicada i més costosa amb un preu més alt. Llavors, et podria posar molts exemples de com és imprescindible la preparació i la planificació per sortir-te'n del que et vindrà després. Si vosaltres us haguéssiu quedat sense llum el dia de l'apagada general, no haguéssim pogut sentir Catalunya Ràdio. El vostre saït o la vostra, entre cometes, burra en l'argot de gasoil dura per 12 hores. Ara hem tret una normativa que diu que totes han de durar com a mínim 24 hores i un dia. I que tots, a mica en mica, anem aprenent, però que mai podrem planificar-ho tot. I com que no podem planificar-ho tot i no sabrem quina serà la propera crisi, és necessari que entre tots ajudem i que entre tots tinguem clar com ha de funcionar quan no tinguem la informàtica, quan no tinguem la llum i com siguem una miqueta 50 anys enrere. I a partir d'aquí poder-ho començar a construir. I passa el mateix amb la prevenció del delicte. En el meu entendre, hi ha persones que es dediquen a robar a altres o persones que es dediquen a furtar, i van a buscar gent gran o persones que ja tenen una edat i que no es poden defensar, i que el nostre objectiu és dir-li no obri la porta de casa si no sap qui toca la porta. El que passa és que la gent gran és molt confiada i moltes vegades són gent que ho ha viscut tot i que li és igual i obre la porta, i quan obre la porta té un ensurt. Si nosaltres tenim 150.000 persones entre la província i la ciutat que són del Televida i Teleassistència, que estan soles i viuen soles, i tenen un penjoll que ens connecta amb ells, quan aquesta el piquen a la porta i li diuen escolti que sóc el mecànic de Televida, sóc el tècnic de Teleassistència, vinc a canviar-li la pila, i aquella persona confia i obre la porta, ha deixat entrar a casa el delinqüent, i que llavors tenim l'ensurt. Això, per un policia investigador, no és molt difícil d'investigar qui ha sigut el dolent. Prevenir que 150.000 persones obrin la porta de casa seva quan algú els truca i els diu sóc un tècnic de Televida o Teleassistència vol dir que has de pensar molt amb moltes coses alhora, i de quina manera pots dir-li a aquella persona miri, vostè té un penjoll, però és de color gris. Sap què? Ara li canviarem el penjoll, el posarem de color verd, i tindrà una lletra darrere. I si algú li pica, que li digui això serà color gris. I treballarem en el futur en millorar els sistemes perquè la gent gran no ens obri la porta de casa a persones desconegudes.
Johann Wolfgang von Goethe. El dubte només es pot eliminar mitjançant l'acció.
Diu el psiquiatre Antoni Bulbén al pròleg del llibre que heu escrit, Crit de supervivència emocional. La seguretat és omnipresent a la nostra societat i, en realitat, el que estem fent no és capturar seguretat davant dels dubtes i les pors, sinó intentar reduir la inseguretat. I això és perquè el nostre cervell té una gran maquinària per detectar amenaces i inseguretats, però molta menys per detectar la seguretat. Per tant, busca reduir pors i no tant oferir calma i seguretat. I està d'acord en Joan Pinyol?
Pues sí, perquè el nostre cervell no està pensat per la felicitat, està pensat per sobreviure. Llavors ell sempre mal pensa i és la forma que ens ha donat que estéssim avui aquí. Vull dir, la por és aquesta emoció primària que ens dona a que sempre estiguéssim amb alerta i que sempre estiguéssim amb desconfiança i sempre pues, pensant coses que en la majoria de les vegades no solen passar, no? Nosaltres diem que les emocions és algo que no es tenen que reprimir, vull dir, és algo que diem la por està i ens ha portat fins avui, com he dit abans, no? Ens ha portat a la supervivència. Nosaltres aquí el que diem és que hi ha que reconèixer quan un té una por o té frustracions, vull dir, diferents de les emocions que crec que parlarem al llarg del dia d'avui, i que es tenen que entendre i es tenen que canalitzar. Vull dir, una cosa és tindre por i l'altra és tindre pànic, que això ja és una altra qüestió molt més complicada, no? Llavors, bé, com dius tu, i ho tenim al pròleg, no?, lo de seguramente, de segurmente, bé, doncs per això, perquè al final les emocions són part del nostre ser. Vull dir, així les tenim. I tu ho saps molt bé, Gaspar, que has fet programes i has parlat molt sobre elles.
Fa 20 anys que em parlo d'emocions.
Imagina't.
I al principi, fa 20 anys em deien, escolta, què fa un home parlant d'emocions, eh?
Pues la veritat és que les
Perquè és veritat que no, en aquella època costava, no?, que els homes en parléssim i també traguéssim en fora determinades emocions. Els homes no ploràvem.
Va ser un pioner i les emocions estan per quedar-se. I part també del que diem al llibre, perquè com que està pensat per a tots els públics, és veritat que hi ha un guinyo cap al món policial, món sanitari, al món de les emergències, al món educatiu.
Que estan en contacte amb aquestes emocions cada dia, eh?
Efectivament. Una de les coses que diem, i també l'experiència molt gran que té el Joan Miquel, és que no som ni supermans ni superwomans. Vull dir, això, les emocions és algo que és la base des del punt de vista de reconèixer-les. El primer que tenim que fer és reconèixer-les. Vull dir, una vegada tu les reconeixes ja tens molt guanyat aquí, no? I com te dia, tu vas ser un pioner parlant d'este tema, perquè és veritat que ara sí que es parla més, i ja no vull dir-te des del tema de la pandèmia, que hi ha hagut un canvi dins de la societat, i ja no parlo de les noves generacions, dels millennials, que ho tenen com molt més integrat, sinó que els que som més adults, diem les persones més adultes, pues nosaltres el que diem és que hi ha que validar que tots passem per moments de dificultat, que són part del nostre ser i que no són enemigues. És veritat que n'hi ha de més agradables i menys agradables. Pues, per exemple, pues, la felicitat pues, és una emoció agradable. La tristesa no ho és. La por tampoc ho és. Però cada un té un comitit dins de la nostra vida, no? I jo, aquí sí que us he ficat una mica de resumen, diria jo que, per fer un resumen molt esquemàtic, no? De la por, de la ira, de la frustració, no? Que al final és una miqueta el títol, no? Que és el que ens trobem. Els sanitaris, com és el meu cas, els policies, vull dir, la gent al carrer. La por, la frustració, de la diferència que hi ha entre el que jo voldria i no tinc, no? O esta por a vegades imaginària, que això sí que és veritat que està entre la por real i la por imaginària. El teu cervell mai pensarà amb el bé. I tu, quan vas per un lloc fosc, el teu cervell ja activa uns mecanismes que el que et fan és estar en alerta pura. Però això no és molt agradable, però és bo. Vull dir, sapiguent com gestionar-ho està molt bé, no? I l'altra, doncs, la ira. I la ira indica que hi ha uns límits. Perquè un tingui ira o tingui ràbia, a vegades és pitjor que aquesta ira o ràbia la tingues dins que no que l'exterioritzes. Si tu l'exterioritzes ja saps com les enfoquen, no? I crec que tot el tema de les emocions és la base amb la qual nosaltres, des del punt de vista de la psicologia, és amb que si el teu pacient ja comença a entendre, per això la gent comença a entendre, cada vegada està molt més oberta a anar al psicòleg, a llegir, a escoltar podcast, a sentir pues, un programa com el d'avui, fa de que la gent al final, el que diem, som emocions. Pensem que des del punt de vista cerebral, i acabo aquí, no? I jo sempre això ho defenso, no deixem de ser un 80% d'emoció i un 20% de raó. Uns altres ho igual ho diran d'una altra manera, no? Però al final les emocions estan intrínseques dins de la nostra vida.
En l'àmbit de la salut mental, Joan, i ara tornem a escoltar en Joan Miquel, fins a quin punt gestionar bé aquestes emocions, la ira, la por, també la frustració, ens ajuda a prevenir possibles trastorns o malalties?
Doncs mira, et diré que és fonamental. Fonamental en quin sentit? Mira, nosaltres quan treballem del tema de les emocions, sapiguem primer que alguna persona està passant per una situació d'un cert nerviosisme, treballant bé les emocions, fem de que no passi una ansietat. O una persona que estigui en una situació d'estat anímic baix, gestionem bé les emocions, fem de que no entri una depressió. Val? Nosaltres, en aquest cas, el meu cas, som psicòlegs cognitius conductuals, cosa que tu també coneixes molt bé, Gaspar, amb el qual nosaltres treballem la conducta i el pensament. Al final, tot es basa, després ja hi ha situacions de certes patologies, que aquí ja no és una qüestió d'entrar, eh? Vull dir, al final el que parlem, sinó que nosaltres el que sí que veiem és que tu sapiguent quines emocions tens en aquell moment, nosaltres quan ve a consulta, hi ha una frase que sempre nosaltres diem, no? Que és fundamental amb la psicologia, la coherència entre lo que em passa, lo que sento i lo que sento. Si una persona està trista i ens ve a consulta i ens diu que està plorant i no es troba bé, és lo més coherent que hi ha al món. Això és una base de l'emoció. Si una persona que ha tingut la pèrdua d'un familiar i ens ve a consulta i ens diu estic alegre i estic bé i no sé què, això no és coherent amb aquella emoció, no? Llavors, això és algo que cada vegada és el que anem treballant. I de cara, i acabo, eh? De cara a les persones, jo sempre he dit que tenim que validar-les i donar eines perquè aquella persona, quan tu has dit molt bé abans, pugues dir, tinc aquesta emoció, tinc una altra, no sigui una debilitat, sinó és una fortalesa. Avui, anar a teràpia, com fa la gent jove, per nosaltres és una característica d'intel·ligència. I això és el que fa, partint d'aquí, com pots a començar a treballar perquè la gent estigui bé.
A través de les emocions experimentem, escriviu, els moments més importants de la nostra vida quotidiana, ja siguin agradables o doloroses. En la vida passem per diversos tipus d'experiències que ens aporten alegria, satisfacció i felicitat, però també n'hi ha que ens dificulten accions o activitats de la vida diària que durant anys ens han fet sentir bé. I aquí és on apareixen els problemes de salut. Abans ens deia en Joan Pinyol que d'alguna manera amb el llibre ha volgut fer una picada d'ullet a diferents professions, Joan Miquel Capell, per què, no? És a dir, aquestes professions que en el dia a dia estan sotmeses a molt d'estrès.
Mira, jo quan circulo, quan vaig per Catalunya amb els meus fills, no puc deixar de veure, i quan de vegades ho comentem amb ells, Banyoles, tinc un record amb morts damunt de la sorra i damunt de la platja, igual que Castelldefels a l'estació del tren, o igual que el Balandrau, o igual que llocs d'aquests on tu has estat treballant i no saps per què aquell lloc et queda gravat en el cap amb aquella situació. Jo no puc estar a Banyoles i no deixar de recordar l'Oca. Si em preguntes per què, no ho sé, li hauria de preguntar al Joan per què si vaig a Banyoles a mi el cap em ve l'oca, si han passat molts anys. O si vaig al Balandrau o al Coma de Vaca, per què segueixo veient allà la gent pujant a la muntanya? És a dir, què li passa al meu cap? Si això ha passat fa 30 anys, el meu cap no és un cine que jo tiro enrere i endavant, no? I si vaig a Lloret i veig el Waterwall, dic, ostres, aquí tenim un assassinat pendent. Aquí no vam poder resoldre allò. O això no ho vam resoldre prou bé. I els meus fills em criden l'atenció i em diuen, bueno, escolta, és que hi ha un altre país. És que al llac de Banyoles la gent ve a passejar i la gent ve a nedar i la gent ve a embarcar. I és veritat, jo també hi vaig, dono la volta al llac i camino i vaig amb el gos. Però crec que les persones que treballen amb les emergències i amb aquesta intensitat, no saps per què aquelles imatges et retornen i et venen. I és bo que algú et faci afrontar amb això, tant si ets metge, com si ets policia, com si ets bomber, com si treballes a Protecció Civil o ets agent forestal.
Com psicòleg d'emergències, també.
Clar, és que són molts els que treballem o els que han treballat en aquest entorn. Tu vas a Horta de Sant Joan i veus el que veus, jo veig una altra cosa. I llavors dic, sí, no, si vinc a veure el Museu de la Guerra Civil i sé que ja ho sé, que hi ha Gandesa, però a mi el cap se me'n va a Horta de Sant Joan. Llavors li preguntava al Joan algun dia, i per això vam fer el llibre, per això ho podré borrar? Això es borra del cap o no? I diu, no es borra mai, has d'aprendre que això està dintre teu i fins i tot que això és profitós per tu i que sàpigues controlar-ho i com ho portes i com ho domines i com ho vius i com ho treballes. I no és que hagis de ser estoic recordant aquelles coses que et fan mal i que et molesten i que t'angoixen i que, com ha dit ell, no són positives de recordar. No, però estan dintre teu i formen part de tu i acaben sent tu. I aleshores això és el que ens portava una miqueta a dir, bueno, no és només policies o no són només psicòlegs, és que hi ha molta gent que està en aquesta mateixa situació que estem i que ens dediquem a servir i volem servir. Hem agafat una professió que és de servir a l'altre, però que també moltes vegades algú t'ha d'aturar i t'ha de dir, ep, i tu com estàs? I estàs en condicions de servir a un altre o primer t'has de donar compte de com estàs tu? I això no és senzill, tampoc.
Jo, si vols, em permets, Gaspar, li respondré al meu bon amic Joan Miquel, que sempre hem parlat, no? Que inclús t'hi diré com va néixer el llibre, que va néixer a partir de la Dana, que estàvem parlant de la situació dels professionals que estaven allà, no? Sinó que realment les situacions de gran impacte emocional són les que no s'obliden mai. Nosaltres el que vam menjar ahir igual no me'n recordem, ni vam aparcar el cotxe, però el que va passar l'11S, que això ho diem també al llibre, o com diu molt bé Joan Miquel...
Sí, tots sabem què estàvem fent el dia dels atemptats de les Torres Bessones.
Exacte. Vull dir, les situacions, no només en aquest cas, perquè són molt traumàtiques, però altres situacions de la vida, les que tenen un gran impacte emocional, estes les tens des del teu sistema límbic i aquí no te les treu ningú. Vull dir, això està aquí dins i ja està, no? Llavors, amb el que dius tu, amb el tema de la Rambla, com el tema de, que ho parlem aquí, de l'11S, de qualsevol situació de gran impacte emocional, el problema ve quan realment tu ja estàs al dia a dia, estàs a l'operativa, mentre tu estàs allà, tu el teu cervell el que fa és sobreviure en això, vull dir, és salvar vides, salvar la teva pròpia vida, les frustracions i tot, això ve després. Una vegada i ha passat tot. Nosaltres a la Dana, molta gent ens diu, nosaltres tenim equip d'emergències i ens diu, ostres, com és que la gent no està anant, en aquest cas, al psicòleg que tenen allà? Perquè la gent, dins de la piràmide de Maslow, el primer que tenia que fer era traure fang, buscar les seves famílies i tal, no? Pues això és el mateix el que passa, no? Quan hi ha un atemptat, hi ha una catàstrofe, que fem els equips d'emergències, psicòlegs, policies, situacions judicials, tot és solventar allò. És aquí on ve després. Quan tu realment no fiques en mans de professionals, on creus que jo me lo como, me lo quiso, i ja ho passaré, eh? I això és el que volem dir al llibre. Volem dir, escolta'm, hi ha moments, i molts moments, amb els quals un no és un superwoman ni un superman i no s'ho té que mitjar seu sol. Vull dir, necessita compartir, per això hi ha grups de suport emocional, hi ha psicòlegs, hi ha terapeutes, bueno, hi ha una quantitat de gent que t'atenen una vegada passat aquella situació tan traumàtica que és la que et reforça, independentment que després hi ha mil tècniques que tu coneixes molt bé, que ens ajuden a gestionar totes les situacions de respiració, yoga, mindfulness, hi ha tota una sèrie de tècniques que això t'ajuden, no? I el suport psicològic, per supost, no? Però tot aquest estrès posttraumàtic ve, i això ho sap molt bé Joan Miquel, quan entens una situació, dors i estàs contínuament pensant en aquella situació, no pots dormir, no pots viure, i llavors això ho tens de solventar-ho d'alguna manera.
Però és inevitable, no?, el que ens explicava en Joan Miquel, que li passa quan va a determinats escenaris, clar, que és tot això. És inevitable que li passi, no? Que li vingui el record, que l'assalti el record.
I és bo que sigui així, perquè vol dir que ell, a més que ho veigués en primera persona, que ho va viure, nosaltres, vull dir, el teu cervell contínuament el que fa és intentar aprendre. Jo tinc una frase que dic que el cervell aprèn per experiència, no aprèn per lògica. El teu cervell està aprenent contínuament. Si ell va viure una situació traumàtica en primera persona o tu has vist una situació molt traumàtica, com va ser l'11S a Nova York, el teu cervell aprèn de tot allò. Llavors, clar, és normal que ho recordi perquè quan passi alguna cosa molt paregut, veure com va reaccionar en aquell moment.
I d'alguna manera en Joan Miquel Capell s'ha anat endurint, eh? La pell cada cop és més dura o no?
Jo diria que al revés, que amb l'edat la pell se'n fa més suau. És a dir, ara sóc capaç de plorar, que abans no ho era. Com tu has dit abans, semblava que aquella generació de la que jo vinc era una generació en què plorar estava prohibit. I si plorava un policia, pitjor. Un policia no podia plorar. I agafant les paraules del Joan, És veritat que els policies, que els bombers, que els metges no són supermans i superwomans, però quan tu et poses l'uniforme jo crec que et transformes. És a dir, l'uniforme de policia, de bomber, de metge, d'agent forestal, de seguretat privada, aquell uniforme, no sé què té dins, però et transforma. En els atemptats, em deia un company, jo no vaig estar-hi a Barcelona, ja no hi era amb ells, vaig estar a Roses i vaig estar en altres, no? Ell em deia, en l'atemptat de Cambrils, és que quan sabia que estaven per allà baix i la gent corria cap a un costat, jo que vaig una miqueta passat de pes, vaig córrer els 500 metres més ràpids de la meva vida. I quan estava allà no estava ni un segon, ni tenia ni una esbrida de cansament. Per tant, jo crec que en aquestes situacions alguna cosa passa en el teu organisme, que és evident que no serà l'uniforme, però aquesta unió que et dona l'uniforme amb la persona et dona una força que segurament després, quan ha passat, doncs té aquesta baixada i et dona aquesta situació de dir, estic esgotat. Però en el moment que estàs allà, en aquell moment, clar, tu no ho valores, no ho veus i no ho vius així, sinó que ho vius amb una intensitat que et posa i et dona forces per continuar i continuar i continuar i continuar, i per anar traient gent i per anar traient gent. I això m'ho explicaven nens de 14 i 15 anys a Banyoles, que em deien, és que aquí hi havia molts avis i els anaven traient de l'aigua, i els anaven traient ells perquè estava l'institut al costat que estava de pràctiques, i els nens anaven traient avis. I aquells nens tenien 13 i 14 anys, però traien els avis com fos, perquè veien que s'ofegaven, no? I és això que també et pot paralitzar. També he vist gent que l'ha paralitzat i és que no podia fer res, no sabia què fer. I, per tant, el cervell humà o cada persona, en cada circumstància, jo no crec que responguis de la mateixa manera dos cops exactament iguals. És veritat que hi ha un aprenentatge, és veritat que hi ha una experiència i que el cervell deu aprendre així, no ho sé, però que, d'alguna manera, per mi l'uniforme et dona un plus de força, i l'experiència t'acaba de donar l'altre plus de força encara més important per saber com anar gestionant la força aquesta. Llavors, les emocions, diré que passa una miqueta al contrari. Jo recordo que em deia un company molt content, el 97 ens van traspassar la competència de trànsit i vam fer el trasllat amb la Guàrdia Civil i sabíem tot el que s'havia de saber de trànsit, havíem anat a Mèrida, els que hi van anar, van fer el curset i tenien moltes ganes de gestionar, controlar, vigilar el trànsit a Catalunya, en aquest cas a la província de Girona, quan vam consolar. Però al cap de dos dies va haver una persona morta amb un accident de trànsit. I aleshores recordo una cadena de trucades de dir, i ara qui va a casa de la família a dir-li que aquest noi jove s'ha mort? Això no ens han explicat.
Ara sí, ara no passaria això.
No, ara exactament el contrari. Ara, sí. És a dir, ara dic, però en aquell moment van anar a casa de la persona, del familiar, i explicar-li que havia mort, van anar quatre o cinc companys de trànsit que ningú els havia explicat com fer-ho. Han passat els anys que han passat, i ara va dos Mossos d'Esquadra, al cap de torn, gent que s'ha format en aquesta donar males notícies, una ambulància del SEM, un psicòleg, i van tots a contornar aquesta, entre cometes, mala notícia amb la preparació que ja tenen la formació. I et dic que jo en aquell moment em veia incapaç de poder plorar, de dir-li a algú, escolti, s'ha mort el seu fill en un accident de trànsit, i avui crec que sí que podria plorar al costat de la mare o del pare que ha perdut el fill en un accident.
Joan Pinyol, tots podem viure situacions d'emergència per les quals no ens han preparat, no estem preparats, situacions inesperades, per posar per algun dels exemples que s'ha posat darrerament, no? Un accident de trànsit, o un accident qualsevol, o una deflagració, posem per cas. Aleshores, necessitaríem per anar bé aquest kit de supervivència emocional? És a dir, tenir uns recursos emocionals que ens ajudessin en aquell moment?
Bueno, este és l'objectiu que hem volgut fer, no? Que sigui una guia molt pràctica. Primer, ficant-li nom a les emocions, no? A les emocions que, en este cas, nosaltres, que n'hi ha moltes, hem visualitzat i hem vist que per aquests col·lectius, aunque és per tota la població, però realment són els que més preocupen, no? Que és la por, la ira, la frustració i tal, no?
Que moltes vegades no és la nostra frustració, sinó la de la persona a la qual acompanyem.
Exactament. Aquesta és una realitat. Igual que una de les coses de la frustració que ve amb el món policial, emergències o sanitari, la frustració és de dir no he pogut salvar més vides, no he pogut fer més coses. El que tu volies, no, que no ho has pogut aconseguir, no? Llavors aquí, en primer lloc, el que hem volgut és fer, a través d'alguns exemples molt reals i pràctics, una situació concreta per parlar de la ira, de la por, de la frustració, parlar de les emocions, però sobretot també donar consells i dir que no tot és dolent. No és dolent tindre por. La por, si tu no l'afrontes, la fosseta menja, vull dir, des d'un punt de vista molt, molt col·loquial. Tu la por, a poc, la tens que anar afrontant. Llavors, així et sents molt més fort. La frustració, la ira... Llavors, totes aquestes situacions, nosaltres les expliquem aquí, diem que mai se veigui com una situació desagradable, perquè són emocions desagradables, però que estan, estan intrínseques amb el nostre ser i les hem d'afrontar. I llavors sí que és veritat que al final donem com uns exemples molt pràctics, doncs des de tècniques de relaxació, tècniques de respiració, alimentació, cuidado, resiliència, i al final també diem, vull dir, tot això que està molt bé, però al final també hi ha uns professionals que són experts en cuidar tant del pensament com de la conducta, que en aquest cas som els psicòlegs. I això és una mica el que volem transmetre aquí al llibre.
Escriviu, la vida ens posa a prova constantment, un fracàs laboral, la pèrdua d'un ésser estimat, una crisi econòmica, un conflicte personal. El que diferencia els que aconsegueixen seguir endavant no és l'absència de dolor o de dificultats, sinó la seva capacitat per adaptar-se, aprendre i avançar. I això és la resiliència emocional, l'habilitat de no tan sols suportar les adversitats, sinó de créixer gràcies a elles. I tu personalment com ho vius com a psicòleg, Joan Pinyol, no? Aquest trobar un sentit a les adversitats, créixer gràcies a elles, quan la persona en aquell moment se'n sent absolutament incapaç, no? Necessitarà un temps i un acompanyament, com deies.
Tenir que pensar que la societat no vol sofrir, no? Això per començar, vull dir, pel que sigui, no volem sofrir. En això som el país del món, avui Espanya, que més ansiolítics i benzodiazepines pren, vull dir, perquè la gent no està molt bé, independentment de que hi ha uns altres criteris de que per atindre consulta al psicòleg, pues, la xarxa pública de salut te l'ha donat a molts de menys vista, no? Però com a professional, molt agraït perquè te'n dones compte que des del punt de vista terapèutic i des del punt de vista clínic, com ho fem nosaltres, ajudar a la gent, veus que té un fi, té un resultat. Hi ha una part que nosaltres entenem que no podem arribar als psicòlegs, que aquí és on estan els psiquiatres, que també el llibre, també hi parlem. Vull dir, quan hi ha una patologia o un trastorn que no es pot solventar mitjançant la teràpia, ja tens que anar, doncs el que diem abans, no? a una medicació més concreta. No? Però, per exemple, nosaltres com a psicòlegs, Gaspar, el tema del dol. Dol és algo que el fet de néixer ja comporta el morir, no? Això és algo que ho tenim intrínsec també amb la pròpia vida. Algú que passa un procés de dol, i és dol complicat, si és esperat perquè ja pues, era algo que tu esperaves, pues, és un dolor, perquè en aquella persona pues, ja pues, no la tornaràs a veure, però ja portes un procés pues, molt més treballant, no? Però quan hi ha un dol molt més complicat, el poder treballar amb aquestes persones, des del punt de vista de la psicologia, a nosaltres ens dona un enriquiment tremendo. Nosaltres, en aquest cas, atenem a molta gent de diferents col·lectius. Alegries no en vivim. Nosaltres en rebem molt, doncs això, molt problema, molta situació doncs, de necessitat, i la gent, això està molt bé, que et demani ajuda, no? Llavors, realment, este és un tema que ho compartim molt, no? A nosaltres dient, ostres, sí que a nosaltres és algo que ens afecta, però això hem de fer les sessions clíniques pertinents.
Sí, vosaltres com a professionals.
Clar, sí. Nosaltres com a professionals també hem de fer... Sí, sí. Hem de predicar amb l'exemple, no? Vull dir que, al final, nosaltres també fem les nostres, però al final del camí el que hi ha és que aquella persona agraeix... Mira, nosaltres vam fer un estudi que vam dir el 50% de la gent que passa per consulta psicològica no passa una depressió. Des del punt de vista, però així, real, eh? Vull dir, això està superanalitzat. Parlo des d'un procés de dol, eh? De dol complicat, no? Pues en el resto de situacions de qualsevol situació d'estrès, d'ansietat, que si vols després comentarem, de separacions, divorcis, de tot, vull dir, tindre un reforç des del punt de vista psicològic, reconeixent les emocions, donant pautes i ajudant i orientant, pues la veritat és que funciona molt bé.
En Joan Miquel Capell, fent una mica de mirada retrospectiva cap a tota la seva trajectòria, amb aquests casos tan impactants, alguns dels quals els esmentava, que jo preguntava, no?, fins a quin punt aquí pot haver un record d'estrès posttraumàtic.
No ho sé, si he viscut estrès, jo no en sé, de psicologia. Jo diria que per mi un any molt difícil, l'any 3 i l'any 4, l'any 3 en què l'embaràs i neix la Judit, i el mateix i 4 mesos després mor el meu pare, i a més em canvien de feina, i a més em dedico al trànsit, que no m'havia dedicat fins aquell moment, i començo a gestionar trànsit. És a dir, tots aquests canvis posats alhora em fan trontollar i em fan estar uns dies en una situació que no sóc capaç de saber què tinc, què em passa, però no puc treballar igual, no puc dormir igual, no puc menjar igual, i sí que puc incrementar els cafès, el Winston i alguna cosa, les males pràctiques. Llavors, un company que és mosso també i psicòleg, ell em diu, necessites que parlem una estona i que anem fent coses. I em diu, ell, recordo que el Nacho em deia, tu saps anar en bicicleta? I jo li deia, sí que anar en bicicleta. Doncs ara aprendràs a anar en bicicleta cerebral. I dic, i això què és? I em diu, doncs farem unes quantes coses, farem unes tècniques, farem unes coses que t'ensenyaré i que aniràs caient 4 o 5 o 6 o 7 cops al dia. Però quan aprenguis a fer-les, podràs sortir tu sol a passejar amb la bicicleta. Jo no la tenia gaire, però sí és veritat que quan ella em va ensenyar amb un caset que teníem un caset d'aquells que tu anaves posant i després va passar amb disquet, en què deia apreta els peus, apreta les cames, tensa els muscles, deixant els muscles, i anava tensant i destensant. I deia, no sé què diu, però és igual. Comença des de baix fins que arribis a dalt. Hem acabat. Molt bé, aquesta és una tècnica que algun dia et servirà bé. Una altra, doncs, respira, aguanta l'aire, treu l'aire, i tota aquesta respiració que explica el Joan com a tècnica de la respiració. I després escriu, això que sents i que et passa, escriu-lo, no li deixis i veure ningú, però agafa una llibreta i ho vas escrivint. És a dir, jo crec que ella em va donar tota una sèrie de recursos que després els he portat amb mi sempre, i que de la pràctica d'aquests recursos, que per mi van ser unes tècniques que tenen nom i que en el llibre un psicòleg les explica com Déu mana i les explica bé, a mi m'han anat bé des d'aquell dia per tota la meva vida i per totes les altres situacions que he pogut viure d'ansietat, d'angoixa, d'estrès, sigui quin sigui el qualificatiu que tingui l'emoció i la sensació que tinc. Ara ja sé que si aguanto la respiració, deixo anar a poc l'aire, la trec i faig tot aquest exercici, al cap d'una estona estic més tranquil i em dormo.
Que
després aquelles coses que em venen al cap i que venen sovint al cap, les escric, i llavors a partir d'aquí surt una novel·la. I dius, mira, allò no va acabar prou bé, doncs faig una novel·la amb això i ara acabarà com jo vull. I llavors em sento bé i orgullós i dic, ara sí que l'assassí l'he agafat. Llavors em sento bé, saps? Per tant, he après amb una tècnica que m'ha ensenyat un psicòleg a passar d'aquesta sensació en negatiu, de dir, hòstia, i a més desconeguda, perquè la veu un tercer, tu no la veus, de que no estàs gaire bé, però és que acabes de fumar un cigarro, ara un altre cafè, no. Clar, estàs bé.
Aquí suposo que s'hi pot sentir identificada part de la nostra audiència, no? els moments d'estrès, sense arribar als casos més punyents, però moments d'aquests, Joan, en què la persona no dorm bé, més consum de cafès o de tabac si fuma, i tots aquests recursos que ens ha explicat en Joan Miquel Capell, per exemple, també l'escriptura terapèutica, que en el seu cas va més enllà de l'escriptura terapèutica perquè té un valor literari, però en el seu cas també és terapèutic, no? Són eines que ens poden ajudar a tots.
Bueno, Joan Miquel, aunque es doctor en dret, jo crec que sap més de psicologia que molta gent, no? Pues ho has dit molt bé. Mira, jo a nivell resumen, i ho havia notat, no? Com fet de forma molt això, no? Bullet points estos famosos, no? Que havia dic, quines eines tenim, no? D'així de senzilles, ja havia dit. La respiració conscient, ell ho ha dit, vull dir, molt bé. La reestructuració cognitiva, això és un tema que pot sonar una mica més tècnic, que no és més simplement de dir, escolta'm, aquesta por doncs és una por que pot ser infundada. Pensem que el 99% de moltes de les situacions que ens trobem del il sí, no es produeixen mai, i això ens produeix doncs molta angoixa, i ara parlem de l'estrès. Sobretot l'expressió emocional, molt bé, el parlar, l'escriure. L'escriure és algo molt important, és molt terapèutic. I, per exemple, de dilluns a divendres és non-stop a la nostra feina. Vull dir, donem molta cobertura a molta gent, donem servei a 6 milions de persones a Espanya, és molt, molt. Llavors, doncs, dilluns a divendres, intento focalitzar-me amb la feina a tope. Però al cap de setmana, doncs, tinc que tindre el meu faro també, tindre de les meves activitats lúdiques, fer alguna cosa d'esport, activitat física, suport social, vull dir, sociabilitzar també està molt bé, no? I quan no, també tinc els meus companys, que també tinc recolzament psicològic, tots ens anem apoyant, no? Però el llibre independentment que em va ajudar a ficar en paper algunes idees, quan ens vam ficar els
també
dos
a plantejar
això...
També va ser terapèutic.
Ostres, va ser terapèutic 100%. Nosaltres també, quan algú amb el tema del dol, doncs li diem, escolta'm, escrigui, no? Vull dir, és algo que ajuda molt, no? Amb el qual, el que acaba de dir en Miquel, que no era la pregunta que tu m'has fet, era per reforçar que ho fa molt bé.
Però és una bona síntesi aquesta resposta. Jo crec que pot ajudar a persones que estiguin passant per un període d'estrès, que es notin amb un canvi d'hàbits i que se sentin identificades amb alguna de les coses que ens deia en Joan Miquel Capell. Recordo que en Joan Pinyol és director de la Fundació Salut i Persona, que es defineix com una entitat sense ànim de lucre, amb la convicció que només des de la sensibilització, cooperació i l'estímul de la responsabilitat individual i empresarial podem contribuir a pal·liar les necessitats de les persones grans i altres col·lectius vulnerables. És Fundació Salut i Persona. Estem en la recta final del programa. Vols afegir alguna cosa sobre la tasca, la missió de la Fundació?
Val, doncs mira, sí, nosaltres el que fem és cuidem de la salut psicològica de les persones a les organitzacions, treballem per als treballadors de les companyies, per a companyies asseguradores, per a funeràries, per a cossos policials, per a hospitals, i donem suport psicològic en aquests col·lectius i cobrem d'això. La nostra feina és cobrar d'això. Però vam tindre-ho molt clar des d'un inici, no? Una cosa famosa, no?, circular emocionalment, i és que vam decidir que de tota la nostra activitat empresarial, tot el que es guanyés ho destinaríem a projectes socials. Això no es reparteix. Vull dir, és una entitat sense ànim de lucre que cobra per la seva activitat amb els seus clients, no vivim de donacions ni de subvencions, però que vam dir que volíem aportar el nostre granet d'arena ajudant a entitats que cuidessin principalment del col·lectiu de gent gran en situació de pobresa, soledat i exclusió social. Això ha anat canviant perquè a través de la pandèmia doncs hi ha col·lectius que no són aquests, sinó altres col·lectius vulnerables que cada vegada van demanant més ajuda, i crec que és des de les institucions més privades és com realment podem ajudar a fer una millor societat. Vull dir, aquesta és la nostra feina.
Gràcies per la vostra tasca, Fundació Salut i Persona, i gràcies per el vostre llibre, Joan Pinyol, Joan Miquel Capell, Kit de Supervivència Emocional, que ha publicat Kairos. Esperem que sigui útil i que hagi estat útil aquest programa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Moltes gràcies.
Gràcies en nom de la Rosa Pujol al guió, de la Rosa Silluer a la realització tècnica i de la Núria Ventura a la producció.